I ell és l'Arnau Tordera. Arnau, molt bon dia.
Ep, què tal? Molt bon dia.
Com estàs?
Bon, sí, jo sóc una mica de videojocs. Sí. El meu gènere preferit són les aventures gràfiques, però no tant l'arcade, però bueno, sí, ja he tingut la meva connexió, evidentment.
I amb algun videojoc que has dedicat moltes hores de la teva vida?
Home, puc destacar especialment la famosa aventura gràfica d'Indiana Jones, que en el seu moment va ser un abans i un després en la meva connexió amb el món de l'oci audiovisual.
Estem parlant d'Indiana Jones and the Fate of Atlantis?
Home, el mateix, exacte, en efecte. I tant, i tant.
Quantes hores. En fi, escolta, doncs, ja ho diem, que amb l'Albert i amb el Matías parlarem de videojocs i de música, i amb l'Arnau volíem parlar d'una de les cançons, o de, no cançons, o tema icònic d'un videojoc. Ell ho va posar ahir a Twitter i ràpidament molta gent va respondre. I veient les respostes d'Arnau, jo anava pensant, ostres, és veritat que haguéssim pogut fer aquesta altra, i aquesta altra, i aquesta altra, perquè hi ha bandes sonores que són espectaculars dels videojocs i d'altres que s'han fet molt icòniques, com per exemple pot ser el Super Mario, em deies tu, Albert, que estaves indignat que no féssim el Super Mario Bros, que realment és una de les sintonies que ens ha acompanyat tota la vida. Però la que farem avui, diguem que també marca un abans i un després per molts de nosaltres. És aquesta. Tot teu, Arnau.
Doncs sí, tot i que el joc en qüestió també va publicar-lo Atari, avui ens fixem en la versió que Nintendo va fer-ne per la seva Game Boy. El 1984, un programador rus que treballava al Centre de Computació de l'Acadèmia de les Ciències de la Unió Soviètica, de nom Alexei Pasitnov, va publicar la primera versió d'un joc singular que es basava en figures generades per quatre blocs, d'aquí el nom de Tetris, de la unió entre el prefix numèric tetra, 4 en grec, i tennis, que, segons sembla, era l'esport preferit del programador en qüestió. Poc després, altres programadors van adaptar aquell programari perquè s'hi pogués jugar en plataformes comercials, en diversos tipus d'ordinador de l'època. I gràcies a això, el joc va arribar a Europa i a Estats Units al voltant de l'any 1987. Un parell d'anys més tard, es convertiria en un joc mundialment famós. I de fet, va haver-hi diverses disputes judicials per quedar-se amb els drets d'aquell simple però atractiu joc que venia de la Unió Soviètica. Van ser molts els qui van veure potencial econòmic, però finalment va ser l'empresa d'origen nipó Nintendo qui va sortir victoriosa d'aquells litigis. Un cop adquirits els drets comercials, Nintendo va decidir publicar una nova versió del Tetris coincidint amb el llançament de la seva exitosa consola portàtil, la Game Boy. Aquí és on entra en joc la nostra cançó protagonista d'avui, que des de llavors va convertir-se també en un èxit. I bé, en un èxit al món occidental, perquè a Rússia feia més d'un segle que ja la coneixien. L'encarregat de compondre i programar la banda sonora del Tetris per Game Boy va ser el músic japonès Hirokazu Tanaka. Diria que també deu ser el del Mario, però en tot cas després el professor ja ens ho certificarà. Amb la voluntat d'homenatjar l'origen rus del videojoc, Tanaka va decidir elaborar una banda sonora a partir d'una cançó russa que era molt popular a la Rússia imperial de mitjans del segle XIX. El material musical de la peça sembla que és d'origen popular, per tant que no té un autor concret a qui puguem atribuir el mèrit de la composició, però sí que s'hi va incorporar una lletra del poeta Nikolai Nekrasov. El 1861 va escriure un poema que acabaria sent la lletra de la peça que va batejar amb el curiós nom de Korobeiniki, que significa venedors ambulant. Gràcies a la seva melodia de caràcter indiscutiblement rus i el ritme amb el qual s'acompanyava, cosa que possibilitava l'execució d'un ball que sembla que es va fer força famosa a l'època, la peça va esdevenir un veritable èxit a bona part del territori rus. La cançó original parla d'un venedor ambulant que estableix una relació comercial amb una noia. Amb la tensió del tira i arronsa i el regateig, entre tots dos n'acaba sortint una atracció carnal que se sospita que acaba consumant-se. Però deixem la immensa Rússia imperial i retornem a la petita Game Boy, perquè escollir una bona peça com a banda sonora del Tetris només era la primera dificultat a la que es va enfrontar Hirokazu Tanaka. Abans de continuar, deixeu-me fer un petit apunt musical. Avui en dia escoltem músiques de tot tipus a través del mòbil sense cap problema. El que fan aquests aparells és reproduir un enregistrament que s'ha fet prèviament i que s'ha digitalitzat, de manera que podem sentir-hi qualsevol instrument o fragment musical. Però a finals del 80 aquesta tecnologia no estava tan desenvolupada i la manera que tenien de reproduir música era fent que l'aparell en qüestió fos un instrument, concretament un instrument electrònic. La pròpia Game Boy es convertia en un instrument que interpretava una espècie de partitura feta a base de programació, de codi, d'informació diversa que li deia com havia de sonar tot plegat. I aquí apareix un dels reptes importants a l'hora de confeccionar una música per a aquest instrument electrònic, i és que només tenia 4 canals que podien emetre so mono, és a dir, amb una sola nota simultàniament per cadascun d'ells. Això, que a priori és una limitació, va acabar estimulant la creativitat dels músics que s'encarregaven d'aquelles bandes sonores. Ara esbrinarem com van utilitzar aquests 4 canals o 4 instruments perquè la Game Boy interpretés de manera efectiva la música del Tetris. El primer canal era el més important, en aquest cas, perquè ens aportava la melodia principal, aquella que teniu al cap i que podeu xiular. I, evidentment, no era cap instrument conegut que l'interpretava. No era un saxo, ni una guitarra, ni un piano, ni una flauta. Era un so generat electrònicament. Escoltem-lo. Aquí el tenim, la melodia ben reconeixible i cantable, la melodia que prové, en efecte, de la cançó popular russa de mitjans del segle XIX. Però aquest només és un dels ingredients. El segon canal, o el segon instrument de la Game Boy, el que feia era harmonitzar aquesta primera melodia. És a dir, interpretar una segona melodia, en aquest cas inferior, que, relacionant-se amb la primera, ens aportava informació sobre l'harmonia de la peça, una espècie de construcció contrapuntística. Fixeu-vos com s'enriqueix la textura quan hi apliquem aquesta segona capa per sota. I aquí tenim bona part de la feina feta, dues línies melòdiques que ens aporten la melodia principal i informació sobre l'harmonia. Però encara ens queden 2 canals més. El tercer el van utilitzar per fer la funció de baix, i com passa amb els altres 2 canals, aquest so tampoc és ni un baix, ni un contrabaix, ni un fagot, sinó que el seu timbre també és generat electrònicament. Va fent aquestes octaves repetidament i ens aporta el fonament de tot l'entremant musical. I amb això arribem a l'últim dels 4 canals que s'estava reservant, diguéssim, per les funcions de percussió. I us preguntareu com es pot generar un so de percussió amb un instrument electrònic. Doncs de la mateixa manera que es fan la immensa majoria de les coses brillants de la història, és a dir, amb enginy. Hem de partir de la base que la percussió és principalment soroll. Sense que se m'enfadin els meus amics percussionistes, és literalment soroll, és a dir, un seguit de sons no harmònics ben ordenats en el temps que creen patrons rítmics concrets. I ara, si m'ho permeteu, us proposo d'experimentar un dels moments radiofònics més desagradables de la història. I és que durant 2 segons escoltarem únicament soroll, un soroll generat electrònicament. Si estem preparats, fem-ho.
Buf.
Bé, ha estat desagradable, però tampoc és tan terrible. La qüestió és que si en comptes de generar aquest soroll de manera contínua el fragmentem en petites i breus porcions de soroll, tenim, en efecte, un instrument de percussió que ens aportarà el ritme a la nostra música. Així, justament així, és com reproduïen una espècie de caixa que accentuava els contratemps al llarg de tota la peça. Sonava justament així. Això és simplement el soroll d'abans fragmentat en petites parts. I amb tots aquests 4 elements perfectament programats i sincronitzats, la Game Boy de 1989 generava la banda sonora que va arranjar Hirokazu Tanaka. La peça en qüestió és cíclica, de manera que es podria anar repetint tantes vegades com calgués i sempre retorna a l'inici. Té 2 parts força contrastants, la primera amb la melodia popular que coneixem i una segona amb una mica menys de ritme i notes més llargues que porten un cert lirisme a la música, si és que podem parlar de lirisme en aquest tipus de registre. La retransmissió d'avui serà breu, així que estigueu atents perquè premo el botó de play. I aquí els tenim, aquests 4 elements combinats per generar una eficient textura musical. Realment tenim tot el que pot oferir la música: melodia, harmonització, baix, ritme i timbres diversos. Hi ha una primera exposició de la melodia principal i ara fem una repetició exactament igual. Fixeu-vos en l'acompanyament ben efectiu que genera amb el baix i la percussió que accentua els contratemps. I aquí tenim una segona melodia, com us deia, amb notes més llargues, mentre el baix continua fent aquests salts d'octava. Repetim el mateix fragment, però ho culminarem tot plegat amb una petita variació. I això és tot. Realment no hi ha més material musical que aquest. Dues petites melodies repetint-se tantes vegades com duri la partida. En certa manera, podria ser una obra infinita que va donant voltes una vegada i una altra fent el mateix loop. I el cert és que crear una banda sonora tan icònica amb aquests mitjans tan austers és una veritable proesa. Si algú encara té la seva Game Boy antiga en bon estat, pot fer algunes partides a diversos jocs fixant-se sobretot en la música. Podreu adonar-vos que, a efecte, tot està generat exclusivament amb aquests quatre canals i les limitacions que té aquest sistema sonor de 8 bits. Però l'enginy d'aquests músics va fer que d'unes eines força limitades en sortissin peces tan memorables com les que hem repassat avui. Jo us deixo que me'n vaig a fer una partida.
Arnau, diverses coses, perquè mentre tu anaves fent la secció i anaves analitzant i fent l'anatomia d'aquest èxit, l'Albert anava fent que sí tota l'estona amb el cap, tota l'estona.
Estava molt ben explicat.
Perquè també estava fent que sí, però no
sí o no, Matías? És que perquè tu no et veig i t'anava a preguntar, però estava un somriure de l'orella a orella l'Albert dient sí, és que és això, correcte.
Sí, és el tractament, i el que explicava l'Arnau ara, la Game Boy, aquesta maquineta, com un instrument. De fet, pensava una cosa, si recordeu quan jugàveu, quan aconseguíeu fer quatre línies de cop, que era un gran moment, la recta feia les quatre línies, recordeu que la música s'aturava. Per què s'aturava? Doncs perquè els quatre canals de música ja estaven ocupats per la melodia, per l'harmonia, per la percussió i pel baix. Llavors, la Game Boy no podia emetre cap altre so i per això quan aconseguíeu les quatre línies se sentia com una cabra, per cert. Això és real, se sentia una cabra realment.
No
recordo. I s'aturava la música, sentíeu aquest so i continuava aquesta música tan addictiva.
I aquesta cançó, Arnau, que se n'han fet moltes versions, però jo en recordo una d'esca. Pot ser que és un ritme que et porta, no?, com a tocar-la com si fos un ska, no?
Home, justament aquest contratemps que he explicat que es destaca en tot moment és com l'ingredient principal del funcionament mecànic de gèneres tipus ska, i tant que sí.
Matías, alguna cosa a afegir o què?
Sí, no, realment anava a comentar allò dels sons perquè realment era una obra d'enginyeria el tema de les consoles més antigues perquè tenien tan poc espai per fer aquestes músiques i barrejar-ho amb els efectes de so que, com bé ha dit l'Albert, el tema de tenir quatre canals i després haver-hi d'afegir els efectes de so a sobre de la música, molts cops passava, no?, això de que es perdia la melodia o es perdia el baix en algun moment. I inclús recordo estar jugant en alguns jocs amb Commodore, que és un altre ordinador que era més tard, brutal, i recordo que a vegades volia parar de moure'm només per escoltar la música, perquè sabia que si saltava, digues, hòstia, em perdré la melodia ara. Necessitem parar, però sí. És una obra d'enginyeria, realment.
Arnau, escolta, deixem que marxis ja a jugar amb la teva Game Boy, que em consta que la tens ben a prop. I res, felicitar-te i agrair-te, perquè realment el que t'hem demanat avui ja era fer un triple salt mortal, ja no era que ens analitzessis una cançó tocada amb instruments, sinó un so pràcticament reproduït per una maquineta de finals dels 80 com és la Game Boy. Moltíssimes gràcies, Arnau.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Mira, fem una pausa, Albert. Matías, no marxeu. Parlarem d'Atari, parlarem de les bandes sonores dels jocs, després d'haver escoltat, i marxarem al ritme d'aquest Tetris, que a mi m'ha explotat el cap quan he sentit l'Arnau, com ho deia l'Albert també fora d'antena, que clar, això ho va fer un japonès.
Sí.
És a dir, és una cançó russa que el joc original no apareixia, però que quan va fer el salt a la Game Boy, patapam.
Es va voler jugar molt amb la iconografia russa i també amb la música. També la capsa del joc també reproduïa els edificis clàssics aquells, no recordo el nom, aquells...
La catedral de Sant Pere, pot ser?
Sí.
Que és allò de Moscou, aquell edifici que hi ha...
Probablement. Sí. Aquells tan icònics, no? Reproduïa tot aquest imaginari estereotipat, però també va permetre que tingués la gent una identificació molt gran amb la música, amb el joc, amb l'estètica, amb els balls dels anuncis que sortien russos ballant, típic ball de l'època.
Com si el ballés. Sí. En fi, fem una pausa i tornem a seguir.
El món a RAC1 amb Joan Lluís García.